Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit, com esteu? Espero de veritat que estigueu molt i molt bé i preparats per escoltar aquest primer programa del mes de maig. Això ja s'acaba, només queden 2 mesos i la 9a temporada de Parlem d'Òpera serà història. Però mentrestant no arribi aquest moment, nosaltres ens esforcem cada setmana per portar-vos l'òpera a casa. No us imagineu pas com ens esforcem, però si no fos així, sentiria que no sóc honest amb els meus oients i això mai de la vida. Encara que jo no guanyo la vida amb la ràdio, penseu que els criteris que aplico són estrictament professionals. No ho concebo d'altra manera i m'angoixaria molt que no tinguéssiu Parlem d'Òpera cada setmana a les vostres llars. Bé, deixo de parlar i comencem a anar per feina. Rocío García, el control de so. I qui us parla, Jordi Torrents, us donem la nostra més càlida i cordial benvinguda. Ja podem començar. Canten aquests fragments d'òpera barroca amb aquestes fanfàrries de trompetes i timbals que li donen aquest empaque i solemnitat, sobretot si acompanyen un cor, com era el cas. Un cor que no és tal, sinó el conjunt de les veus solistes que intervenen a l'òpera en qüestió. Era de l'acte segon de l'òpera Agrippina de Georg Friedrich Händel, el fragment coral di timpani e trombe, de timbals i trompetes, precisament. L'orquestra la dels English Baroque Solists, dirigits per John Eliot Gardiner. I això ve a col·lació perquè Agrippina pujarà a l'escenari del Liceu aquest mes de maig. No patiu, que no s'han tornat bojos. Absolutament no. Després d'una rodelinda representada, Agrippina serà en versió de concert i només una solitària funció el dissabte, dia 18. També és veritat que no fa pas tants anys el Liceu la va representar en una magnífica producció, o sigui que ara no toca. El que tampoc entenc és que a què treu cap una sola funció en concert, però així és. No explico res més per ara, perquè primer parlaré de 2 altres temes, tots ells relacionats amb el Liceu.
Parlem d'òpera.
Primer parlarem de la Gioconda, que com ja vaig apuntar en el programa anterior, sense més explicacions, és l'òpera que s'ha vist en l'escenari de les Rambles durant el mes d'abril, concretament del dia 1 al dia 15, 11 funcions, en una bonica, bàsicament per la netedat de l'escenari, doncs encara que hi ha elements corporis, deixen molts espais buits. Una bonica, deia, producció del veterà regista italià per Luigi Pizzi, que ja té 88 anys l'home, ben justificat el qualificatiu de veterà. I prestigiós, també, una de les velles glòries que queda en actiu. L'escenografia i el vestuari, acolorit i preciós, també són de Pizzi, i la il·luminació, que era esplèndida, de Massimo Gasparon. I la coreografia, imprescindible en aquesta òpera, degut a la dansa de les hores tan coneguda i apreciada, era de Gheorghe Iancu. Una coproducció del Liceu amb el Real i l'Arena de Verona, que ja es va veure aquí l'any 2005 en les darreres representacions en el Liceu de l'Òpera de Milcare Ponchielli.
Enzo Grimaldo, principe di Santa Fior,
che pensi scoperto son qual magico stupor t'invade i sensi pensi madonna l'ora dal viso vado e ero
chi sei
so tutto so tutto e penetro in fondo il tuo pensiero avesti culla in Genova
Rence non sode sui flutti guidon vascele son d'alma fo Enzo Giordan
per tutti ma non per me Venezia t'ha proscritto a un forte desio qui ancor ti trasse ad affrontar la morte amasti un dì una vergine là sul tuo mar beato ai stranio e me condannava il fato
ho giurato fede a Gioconda
la cantatrice errante ami come sorella ma Laura come amante già disperò in terra di rivedere Ed or sotto la maschera l'angelo tuo t'apparve, ti riconobbe.
Aggiungo, aggiungi
l'or passare. L'or passare l'arde. Quando questa notte Egli al dogale ostello col gran consiglio Laura sarà sul tuo vascello
di pietà
e a voce dell'amor tuo soccorro
Grande Dio, la Tania!
Enzo Grimaldo, Príncipe di Santa Fior, és de l'acte primer un duet entre el pèrfid Barnabà, cantant i espia, i Enzo Grimaldo, noble genovès, proscrit a Venècia, ciutat on aquesta òpera transcorre, i que es fa passar per mariner. Eren dos grans veus, dos grans artistes, el baríton Cheryl Mills i el tenor Luciano Pavarotti. L'orquestra era la National Philharmonic i el director Bruno Bartoletti. Dos eren els repartiments previstos per aquesta òpera, tots dos encapçalats per sopranos potents que casualment totes dues debutaven el paper de Gioconda, la cantant de carrer, enamorada d'Enzo i que no és corresposta, però amb un cor tan bo i tan noble que sacrifica la seva pròpia vida per tal que Enzo, l'ésser estimat, pugui ser feliç amb la dona que ell realment estima, la noble Laura Adorno. Les dues sopranos que us deia eren la sueca Irene Teorin, acreditada wagneriana durada en el Liceu, i la italiana Anna Pirozzi, una de les dramàtiques més importants de l'actualitat, que l'any passat ja es va deixar senyal de la seva qualitat en un Àtila en versió concertant. Bé, doncs la Teorin no va poder fer la funció inaugural del 1 d'abril, ni tampoc la del 4 per malaltia. Ho va fer la Pirozzi, que fou molt elevada. Per substituir la Pirozzi, els dies 2 i 5, el Liceu va cridar corrents i de pressa ni més ni menys que el Sayo Hernández, la soprano madrilenya que va començar amb nosaltres el 2009 i que el desembre passat va protagonitzar Àtila a la Prima de l'Escala. Això representava el seu debut en el Liceu, on esperem veure-la en més ocasions a partir d'ara. Un puntasso. Jo hi vaig assistir, convidat per ella, i va estar esplèndida, tal com recullen les crítiques. El tenor Stefano Lacolla, per la seva part, té un bon material de base, però tècnicament falla una mica, no em va acabar de convèncer. Ketevan Kemoklidze, en el rol de Laura, també va estar a gran nivell, i el competent baríton gallec Luis Cancino va fer un Barnabà intens i malvat, com correspon. Em va agradar molt. El baix Carlo Colombara no va estar gaire fi en el rol del Vise. En certs moments la veu li sortia una mica ronca. Esplèndida, impecable, emocionant Maria José Montiel en el rol de la Checa, la cega, la mare de Gioconda. Em va emocionar la seva interpretació de l'ària Voce di Donna de l'acte primer. La dansa d'aleshores va ser impactant de coreografia i de colors del vestuari d'aleshores. Molt únic, francament. La Teorin ja va cantar a partir del dia 7... però el dia 10 va haver de tornar a ser substituïda. Aquesta vegada va ser directament la Saioa. Els que formaven part del primer repartiment, els companys de la Teorin, a priori eren el tenor nord-americà Brian Jagde, qui no tinc el gust de conèixer, com a Enzo, la mezzosoprano Dolores Sagic com a Laura, i el de Brando d'Arcangelo com el Vise, Maria José Montiel, l'única intèrpret de la Checa per als dos repartiments, i Gabriel i Viviani Barnabà. He dit també que en Carlos Daza, el nostre estimat baríton, tenia el seu paper, el de Zuane, a la producció. A veure, vaig llegir un comentari sobre el primer repartiment on no deixaven gaire bé ni a la Teorin ni al tenor Jagde. Pel que fa a la Sagic, doncs la veritat, els seus 67 anys d'edat no ajuden gens a fer-la creïble com a Laura, la que s'emporta l'amor del protagonista. I sembla que ja no és l'ombra del que fou, per molt que és molt estimada al Liceu. I ara anem a sentir la dansa d'aleshores, que sempre ve molt de gust. És la versió de la National Philharmonic Orchestra dirigida per Bruno Bartoletti. Thank you.
d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Per veure la següent òpera que presenta el Liceu ja ens anem d'anar al mes de maig, l'actual que acabem de començar, tot just avui és dia 2. 10 funcions de Les Pêcheurs de Perles, Els pescadors de perles, de Georges Bizet, i serà entre els dies 13 i 25. Bé, doncs, finalment, Els pescadors de perles, una òpera llargament reclamada, arriba al Liceu. Recordareu que en una o dues ocasions ens en va parlar la senyora Joana Sala, l'admiradora que ens escriu dues cartes cada any. Deia que li agradaria molt veure-la, però ni al Liceu ni a Sabadell la programàvem. Ben cert. Però sabeu des de quan no es veia aquesta obra de Bizet en el Teatre de la Rambla? Doncs ni més ni menys que des del 13 de desembre de 1964. Més de 54 anys d'absència. Home, com a mínim ho qualificaria d'imperdonable, perquè no estem parlant pas d'una òpera desconeguda, sinó d'una òpera de repertori. No es fa gaire, és veritat, però és de repertori i es pot veure aquí i allà. Sir La Grève en Feu és el cor amb el qual comença aquesta òpera. Eren el cor i l'orquestra del capital de Toulouse sota la direcció de Michel Plasson. Le Pêcheur de Perles és, després de Carmen, l'òpera més popular de Bizet. Amb llibret d'Eugène Cormon i Michel Carré, aquesta òpera en tres actes, amb una música d'un lirisme captivador, fou estrenada en el Teatre Líric de París el dia 30 de setembre de 1863, quan Bizet encara no havia complert els 25 anys. Aquesta òpera és d'ambientació exòtica, doncs transcorre íntegrament a l'illa de Ceilan, actualment Sri Lanka, l'oceà Índic, en una comunitat de pescadors de perles. En aquella època, l'exotisme estava molt de moda a França, tant en la música com en la literatura, i l'òpera no era pas una excepció. Una mica més tardanes en el temps són altres tres famoses òperes franceses d'ambient exòtic: Sansón i Dalila, de Saint-Saëns, que transcorre la Palestina bíblica, L'Acmé de Leo Delibes a la Índia, Le Roi de Lahore de Massenet, que també és a l'Índia. La mateixa Carmen de Bizet, que com sabeu està ambientada en una Andalusia molt endarrerida, també es podria considerar d'ambientació exòtica per l'època. Doncs bé, tornem als pescadors. Aquesta òpera fou un encàrrec del director del Teatre Líric de París, León Carballo. L'acollida del públic va ser discreta, però la de la crítica fou absolutament freda. No obstant, va recollir elogis de gent important, com ara Halévy i Berlioz. Després de l'estrena, va gaudir en total de 18 representacions per desaparèixer immediatament dels escenaris. El mateix Bizet no la va tornar a veure representada mai més en vida. No fou fins al 21 d'abril de 1893 que Els pescadors de perles va tornar a l'escenari, en concret el de l'òpera còmic, increïblement en una traducció italiana, a París. Avui en dia no es pot dir que sigui l'òpera més popular del món, però sí que forma part del repertori amb la seva música elegant i dolçament expressiva. L'òpera ens narra la història de Nadir, el tenor, Zurg, el baríton, i Leila, la soprano. Aquesta és una sacerdotessa verge que vetlla pel benestar de la comunitat. Ella i Nadir s'estimen, i Zurga també l'estima. Quan Nurabat, baix, el suma sacerdot, descobreix la parella, i Zurga sap qui són, aquest els condemna a mort, però després reconeix en Leila, la noia que anys enrere li havia salvat la vida, de manera que decideix fer un sacrifici personal. Quan la parella és a punt de ser executada, tot s'atura perquè el poble dels pescadors és en flames i tothom corre a apagar l'incendi. És Zurga qui l'ha provocat i aprofita la confusió per alliberar-los. Un llibret fluix, certament, però que es veu compensat per l'encant de la música. Sentim ara un altre fragment, si us sembla, el famós i preciós duo Au fond du Temple Saint, amb John Ayler, Nadir i Gino Aquilico, Zurga, al costat de l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson.
L'ombre se dresse et vint. comme un homme soudain que les tranches ardeurs salines
quel feu nouveau me consume
ta main repousse ma main
ta main repousse ma main
dans nos cœurs l'amour s'empare et nous change en ennemi
non que rien ne nous sépare
non
que rien ne nous sépare
Al Liceu, com és habitual, tindrem l'oportunitat de veure dos repartiments. Un està format per Ekaterina Bokanova, Leila, John Osborne, Nadir, Michael Adams, Zurga i Fernando Radó, Nurabat. L'altre per Olga Kuczynska, Dimitri Korchak, Borja Kiza i Federico de Michelis. Dirigirà l'orquestra Yves Abel i l'escena Lotte de Beer. Veurem què hi ha. Jo hi aniré el dia 14.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you.
era de l'acte primer d'Agripina de Händel l'àrie Vaghe Perle e Letti Fiori, a càrrec del personatge de Popea. Aquí la soprano Donna Brown amb els English Baroque Solis dirigits per John Elliot Gardiner. D'ahir van començar que no fa pas tants anys, i va ser concretament el 2013, el Liceu ens va oferir una producció escenificada d'aquesta òpera, esplèndida, per cert, una de les millors produccions que he vist en el Teatre Barceloní en els darrers anys. Doncs bé, ara ens proposen la mateixa obra, però en versió de concert i amb només una sola funció. No entenc ben bé el perquè d'aquesta tria. Jo diria que devien respondre al desig de la protagonista, que és ni més ni menys que la mezzosoprano Joyce DiDonato, una de les artistes més apreciades en el Liceu els darrers anys. Li devien dir, què vols cantar? I ella devia respondre que l'Agripina, però que l'agenda només li permetia una sola funció, el 18 de maig, que, més per on, a mi em toca d'abonament. L'any que ve passa una cosa semblant. L'americana protagonitzarà Semiramide de Rossini, també en concert, però seran dues funcions. Ole, ole! Cal recordar que la DiDonato té casa a Barcelona, i per això potser li és més fàcil. Agripina és una obra de joventut de Händel, prèvia al seu establiment a Londres. La va estrenar a Venècia en el Teatre de Sant Giovanni Grisòstomo el 26 de desembre de 1709, amb llibret del cardenal Vincenzo Grimani. Händel tenia 24 anys aleshores. Fou un gran èxit i avui en dia, recuperada com en general l'obra del seu compositor, és considerada la primera obra mestra de Händel, amb una inventiva i una frescor que recorre la partitura de cap a peus. A més, el repartiment que ens proposa el Liceu és d'altres vuelos. A banda de la DiDonato hi trobem Luca Pisanoni en el rol de Claudio, el gran contratenor argentí Franco Fagioli en el seu debut liceista com a Nerone, i aquesta és una de les coses que més il·lusió em fa d'aquesta producció, perquè el cant d'en Fagioli m'agrada moltíssim. Elsa Benoit com a Popea, Marie-Nicole Lemieux com a Ottone i Giunone, Andrea Mastroni Pallante i Carlo Vistoli Narciso. Aquest darrer substitueix l'inicialment anunciat el jove contratenor polonès Jakub Orlinski, un dels valors ascendents de la corda avui en dia. Vaja, aquesta plaga de les cancel·lacions, no sé pas què en farem. També el Sabenois és la substituta de la programada inicialment. En fi, el director de l'orquestra serà Maxim Emelianichev, al capdavant de la formació Il Pomo d'Oro. Sentim ara una altra àrea d'Agripina, del tercer acte Se vuol pace, a càrrec del rol titular, amb Della Jones.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Tot seguit us presentem els personatges del mes de maig de 2019 i començarem amb un famós tenor alemany wagnerià de pro, Max Lorenz, nascut a Düsseldorf el 10 de maig de 1901. Va estudiar a Berlín i va debutar a la Semperoper de Dresden el 1927 en el rol secundari de Walter a Tannhäuser. Dirigia Richard Strauss, que el va convidar a cantar la seva òpera més recent, Die Ägyptische Elena, el 1928. Especialment apreciat pels directors Fritz Busch i Wilhelm Furtwängle, ràpidament es va convertir en un dels Helden Tenor més importants del moment, cantant els grans rols de Wagner, però també altres òperes alemanyes, com ara Fidelio o Ariadne of Naxos, i repertori italià com ara Otello i Aida. Entre el 1929 i el 1944 va pertànyer a l'Staatsoper de Berlín, període durant el qual també va cantar en el Met, a Covent Garden i en el Colón de Buenos Aires. Igualment va formar part de l'òpera de Viena. Fou un dels puntals del Festival de Bayreuth durant les dècades dels 30 i dels 40, sent el favorit de la directora Winifred Wagner. Va cantar-hi Lohengrin, Tristan, Walter, Sigmund, Siegfried i Parsifal. Admirat per Hitler, la seva dona, però, era d'ascendència jueva. Després de la guerra es va nacionalitzar austríac i el 1947 va tornar al Colón per interpretar l'Anell sota la direcció d'Eric Kleiber. El 1948 va cantar Tristan a Gènova amb Maria Callas, dirigits per Tullio Serafin. El 1950 va cantar a l'Escala i va tornar a Bayreuth el 1952 i el 1954. Entre el 1951 i el 1954 va actuar en el Liceu en diverses ocasions, amb nombroses òperes, entre elles Rienzi, estrena a Espanya, Valkyrie, Lohengrin, Siegfried, Parsifal, Tristan i Fidelio, déu-n'hi-do, i alguna més encara. A partir del 1955 la seva veu va començar a donar símptomes de fatiga i va passar al repertori de caràcter. En retirar-se es va dedicar a l'ensenyament en el Mozarteum de Salzburg, ciutat on va morir l'11 de gener de 1975. I ara us proposo sentir-lo en Wagner, naturalment. Morgenlicht leuchten im rosigen Schein, la cançó del premi del tercer acte dels Mestres Cantaires de Nuremberg, amb l'orquestra i el cor del Festival de Bayreuth dirigits per Wilhelm Furtwängle.
Yeah.
I la protagonista femenina del mes és una soprano italiana, Ilva Ligabue. Nascuda a Bagnolo in Piano, a província de Reggio Emilia, el 23 de maig de 1932, va estudiar al Conservatori de Milà amb Ettore Campogalliani i després de l'Escola de Cant de la Scala, debutant el 1957 a la Piccola Scala amb l'Osteria Portoghese de Cherubini i seguidament amb la Serva Padrona de Pergolesi. Com a integrant de l'Òpera de Cambra de l'Escala es va presentar el mateix any en el Colón de Buenos Aires. Dos anys més tard debuta ara sí a l'Escala amb I quattro rustichi de Wolf Ferrari. Això suposaria la seva consagració i l'inici d'una brillant carrera que la va portar pels més importants teatres italians. El 1961, després d'haver tornat a l'Escala amb Beatrice di Tenda, inicia pròpiament la seva carrera internacional, debutant a Chicago amb Mefistòfele i continuant al Met i a Dallas. A Europa va cantar a Viena, París, Glyndebourne i també al Festival des d'Amprovance, interpretant aquí Don Giovanni così fan tutte. El 1965 va participar a la inauguració de la temporada del Teatre Milanès, la prima de l'Escala, amb La Forza del Destino. Un dels seus rols més característics fou el de Alice de Falstaff, que va enregistrar en dues ocasions amb Solti i Bernstein. També va destacar com a Desdemona, Amelia i la Leonora del Trovatore. Es va retirar a final dels anys 70. Ilva Ligabue va morir a Palermo el 19 d'agost de 1998. I acabarem el programa tot sentint-la com a Leonora, però la de La Forza del Destino. L'àrea del primer acte, Me Pellegrina ed Orfana. L'orquestra és la de la RAI de Torí i el director Fernando Previtali. Aprofito, benvolguts i benvolgudes, per acomiadar-me per avui i emplaçar-vos per al proper programa. Només trigarem 7 dies, no patiu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Parlem d'òpera.